Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a Donar és viure, el nostre especial sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui us acompanyarem durant mitja hora plena d'informació, curiositats i històries que us faran pensar.
Exacte! Estigueu preparats per escoltar sobre un tema que ens toca el cor. Mai millor dit!
Prepareu-vos per descobrir tot el que s'amaga darrere una paraula tan potent com donar.
Abans, però, ens presentem. Som la Carla, la Laura, la Maria i la Clara. Quatre estudiants de tercer d'infermeria de la Seu de Vilafranca del Penedès de la Universitat Rovira i Virgili. Fetes les presentacions, comencem.
Comencem introduint uns conceptes bàsics per entendre bé aquest món de la donació d'òrgans i teixits. Primer de tot, cal saber que existeixen tres tipus de donants: el donant viu, el donant amb mort encefàlica i el donant en asistòlia.
Maria, què és un donant amb mort encefàlica?
T'ho explico molt fàcil. El donant amb mort encefàlica és aquell al qual el cervell ha deixat de funcionar, però el cor continua bategant artificialment.
I el donant en asistòlia?
El donant en asistòlia és aquella persona que ha mort a causa d'una aturada cardiorrespiratòria.
Uau! O sigui que pots donar vida mentre vius, o fins i tot després de morir. Això sí que és màgic.
Exacte. I el millor és que cadascun d'aquests gestos pot salvar diverses vides. Què et sembla, Laura, si ens fas una petita explicació sobre la donació d'òrgans?
És clar, primer que tot, vull recalcar una cosa que és molt important, i és que es tracta d'un acte voluntari i solidari que permet ajudar a altres persones que necessiten un trasplantament.
Això està molt bé, però, Laura, com saps si pots ser donant? Què cal fer exactament?
Bé, pots deixar constància al carnet de donant, o sigui, a La meva salut, o en un document de voluntats anticipades. També cal comptar el consentiment de la família en cas que sigui després de la mort i la persona no hagi deixat prèviament constància de la voluntat de ser donant.
O sigui que, fins i tot si tens el carnet, la família pot intervenir en la decisió final?
Sí, exactament. El consentiment familiar és clau per assegurar que la voluntat del donant es respecta.
I tothom pot ser donant? Fins i tot si tens algun problema de salut?
Bé, hi ha algunes contraindicacions absolutes, és a dir, aquelles circumstàncies que ho impedeixen, com són les infeccions greus no tractables, tumors malignes no controlats o malalties transmissibles.
I la donació d'òrgans? Imagino que deu suposar algun risc, oi?
Doncs sí, com qualsevol altra intervenció, hi ha certs riscos. Els més freqüents són infeccions, sagnat, lesions a òrgans propers i efectes emocionals o psicològics.
I ja està? És així de fàcil?
Bé, així explicat sembla molt fàcil, però en realitat no ho és. S'han de fer proves de compatibilitat entre donant i receptor, cures posteriors, prevenció d'infeccions... a més, la persona que ha rebut el trasplantament haurà de prendre medicació de per vida per evitar el rebuig i així el cos accepti aquest òrgan com si fos seu.
Llavors, no sé si m'ha quedat clar. Només les persones que han mort poden donar òrgans?
Doncs no. Una persona viva també pot donar algun dels seus òrgans. Per exemple, imagina que tens una germana bessona que està a l'hospital fent diàlisi perquè els seus ronyons no funcionen molt bé. Està a la llista d'espera per rebre un ronyó funcional, però aquesta llista és molt, molt llarga, per lo d'anys. Doncs tu, després de passar moltes proves de compatibilitat i altres procediments, li pots donar un dels teus ronyons, ja que en aquest cas pots viure amb tan sols un.
I una persona viva pot donar qualsevol dels seus òrgans?
Bé, qualsevol òrgan, la veritat és que no. Per exemple, el teu cor o els pulmons sencer no els pots donar si estàs viu. Però sí que pots donar un tros de fetge o un tros de ronyó, també un tros de pàncreas o fins i tot teixits com la sang, el plasma o la mèdula òssia.
Ostres, Laura, que interessant això que estàs explicant.
Doncs amb això acabaria amb aquest bloc.
Seguim ara parlant de la donació de sang. Perquè sí, la sang no es pot fabricar. Només tu pots fer possible que algú la rebi quan la necessita.
Llavors, tothom pot donar sang?
Tot i que és una acció oberta a molta gent, no tothom pot donar sang, perquè s'han de complir alguns requisits. Aquests són dos principalment, tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos.
Clara, jo recordo que quan vaig a fer-me una analítica he d'anar en dejú. Llavors, si vaig a donar a sang, també és el cas?
Doncs no. De fet, es recomana menjar abans, per així no marejar-se. Així que recordeu, si sang vaig a donar, abans hauré de menjar.
Ostres, quina frase més divertida! I quantes vegades puc donar? Sempre que vulgui?
Doncs molt bona pregunta. Hi ha un altre aspecte a tenir en compte, la freqüència amb què podem donar sang. Les dones podem fins a 3 vegades l'any, mentre que els homes fins a 4. Això sí, sempre amb un mínim de 2 mesos entre cada donació.
Que interessant, Clara. I he de fer alguna cosa abans d'anar a donar sang? Hi ha algun tipus de preparació?
Sí. Farem un repàs de coses que he anat comentant. Convé beure abundant aigua, menjar aliments lleugers i una mica salats, i evitar tant l'alcohol com l'exercici intens abans de la donació. Un cop allà, l'extracció dura entre 10 i 15 minuts, sempre tenint en compte que per cada persona pot variar. I es recullen uns 450 mil·lilitres de sang. És ràpid, segur, i hi ha professionals que t'acompanyen en tot moment.
I una vegada haver donat la sang, puc fer vida normal?
Després de la donació, cal tenir en compte que caldrà beure abundants líquids i s'haurà d'evitar realitzar exercici intens, com en el gimnàs, i també evitar fumar o beure alcohol durant 24 hores. Tampoc es recomana estar en espais amb calor extrema ni massa estona dret durant les primeres hores.
Ostres, doncs això està bé saber-ho. Vols donar-nos algun consell més, Clara? Hi ha alguna cosa que consideres important?
Sí, i és que és important que si durant el procés et mareges o et trobes malament, has de comunicar-ho al metge i les infermeres pertinents, que el més segur és que t'estirin i t'aixequin les cames. També s'ha de saber que no passa res si decideixes aturar la donació. Pots fer-ho en qualsevol moment.
I si no vaig mal equivocada, existeix també la donació de plasma, veritat?
Doncs de la mateixa manera que la sang, el plasma humà no es pot fabricar. I és essencial per a milers de pacients que necessiten tractaments, especialment en casos de malalties autoimmunes o infeccions greus.
I en quina freqüència puc donar-ne? És com la sang que necessita que passi un interval de mesos?
Doncs una dada interessant és que el plasma es regenera molt ràpidament, així que es pot donar cada 15 dies, fins a 24 vegades a l'any. Això permet ajudar de manera freqüent i continuada.
I qui pot ser donant?
Pel que fa als requisits bàsics, cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos, com en el cas de la donació de la sang. Cal destacar que tampoc cal estar en dejú i que també poden donar persones que hagin tingut hepatitis abans dels 12 anys o que prenguin medicació habitual, sempre que compleixin els criteris mèdics.
I el procediment com funciona?
Aquest és senzill i molt semblant al de la donació de sang. Però en aquest cas s'extreu només el plasma i la resta de components es tornen al cos del donant. Això fa que el cos es recuperi ràpidament i per això es pot donar amb més freqüència. És una manera fàcil i segura de fer un gran bé als altres.
Vaig trobar-me una destral a dins l'armari. Em vaig excitar. Desitjava beure sang i li vaig clavar enmig del cor. No va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig agafar. Vaig veure amb la seva sang. Croquetes ficar dins el forn. El seu cor tallat en dos i amb els seus pulmons, els canelons. Va tenir aquell gust genial que ningú els hi sap donar. Vaig veure amb la seva sang. Tot allò que vaig fer, ara no els hi puc parlar, doncs me la vaig papejar. Maleixo aquell moment, cada dia i cada nit. L'esperit de Lucifer em va poder posseir. Vaig fumar-me un cigarret després de l'àpat i tot seguit vaig netejar les parets plenes de sang i el bar del costat fent una birra. Sortia a televisió en Jack el Destripador. Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me el seu cervell. Tal com a missa fa el capellà, per tenir-la dins me la vaig menjar i ara és part de mi. Vaig veure amb la seva sang. Vaig menjar-me el seu cervell. L'única cosa que no em vaig menjar van ser aquests ulls que tornaven boig. No els guardo en formol. I ara no sé del per què de tot allò que vaig fer, ara no els hi puc parlar, doncs me la vaig popejar. Maleixo aquell moment, cada dia, cada nit. L'esperit de Lucifer em va poder posseir.
Uau, que bé! Fa una estona parlàvem de la donació de sang, però, Carla, jo també he sentit a parlar de la donació de sang, concretament del cordó umbilical.
Exacte. Potser molts no ho saben, però la sang que queda al cordó umbilical després del part és molt valuosa, perquè conté cèl·lules mare capaces de generar noves cèl·lules sanguínies. Aquestes poden servir per tractar malalties greus, com leucèmies o altres trastorns de la sang.
I de la mateixa manera que en les altres donacions, entenc que s'han de complir uns requisits, oi?
Sí, aquests són haver tingut un embaràs normal, ser major d'edat en el moment del part, seguir hàbits de vida saludables i no tenir malalties transmissibles per la sang. És important remarcar que la donació es fa sempre després del part, quan el nadó ja està pell en pell amb la mare. A més, la sang que queda al cordó i a la placenta es recull amb un procediment total segur i indolor per la mare i el nadó.
I què se'n fa exactament d'aquesta sang un cop s'ha recollit?
Aquesta sang s'envia al banc de sang de cordó umbilical, on es processa i s'emmagatzema per poder ajudar altres persones que necessitin un trasplantament.
I hi ha alguns casos en què no és possible?
Efectivament. Com en qualsevol tipus de donació, hi ha criteris d'exclusió. Per exemple, ser portadora de VIH, d'hepatitis B o C, consumir drogues injectables, acceptar diners o beneficis a canvi de relacions sexuals, o haver tingut conductes sexuals de risc, augmenten la probabilitat de transmissió de malalties.
El més bonic d'aquesta donació és que no comporta cap risc i pot salvar vides des del primer dia de vida d'un nadó. És un gest de generositat que comença amb el naixement.
Sí, és realment emocionant poder transformar un moment tan íntim en una acció tan solidària.
Exacte, Laura. Convertir un moment tan especial com el part en una oportunitat per ajudar altres famílies és una de les formes més pures de solidaritat.
I si algú vol fer aquesta donació, què ha de fer?
Si estàs embarassada o coneixes algú que ho estigui, informa't al teu hospital o al banc de sang i teixits sobre com fer la donació.
Bé, hi ha altres tipus de donacions?
Doncs sí, Maria. I jo ara us n'explicaré una que potser no és tan coneguda com les que hem comentat prèviament, però que no per això és menys important. Aquesta és la donació de llet materna.
Ah, sí? I per què és tan necessària aquesta donació?
És un gest solidari que pot marcar la diferència per a molts nadons, sobretot els prematurs. Aquesta llet els aporta nutrients essencials, components que reforcen el sistema immunitari i, a més, reforça el sistema digestiu dels nadons, entre d'altres beneficis.
I qualsevol mare pot ser donant o cal complir algun requisit especial?
Sí, per a poder ser donant cal complir uns requisits bàsics. Estar en bona salut, tenir la lactància ben establerta, no patir malalties infeccioses com el VIH o l'hepatitis, no consumir drogues ni tabac i, molt important, signar el consentiment informat.
I un cop compleixes aquests requisits, com es fa l'extracció de la llet?
Doncs primer de tot, cal saber que els recipients que s'utilitzen són estèrils, és a dir, lliures de gèrmens. És important no omplir-los fins al límit i cal etiquetar-los i congelar-los immediatament després de l'extracció.
I què he de fer per ser donant de sang?
Pel que fa al procés de donació, tot comença amb el contacte amb el banc de llet materna, on es demana una cita. Allà es fa una entrevista mèdica i una analítica per garantir que la llet sigui segura per als nadons que la rebran.
I després ja poden fer les donacions des de casa, no?
Sí, la donant pot continuar fent les seves extraccions a casa, sempre seguint les recomanacions d'higiene i conservació. La llet es guarda congelada i és el mateix banc de llet qui coordina la recollida.
I un cop la recullen, què en fan exactament amb aquesta llet?
Finalment, la llet recollida es distribueix als hospitals, on s'ofereix als nadons que no poden ser alletats per la seva mare.
Moltes gràcies, Carla. Ha estat molt interessant.
Ara és el torn de la donació de mèdula òssia. Aquest és un tipus de donació en què la persona cedeix cèl·lules mare, que són les que generen la sang. En tenim els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes. Aquestes cèl·lules són essencials per tractar malalties greus de la sang, com les leucèmies, linfomes i altres trastorns hematològics. En molts casos, un trasplantament de mèdula pot salvar la vida del pacient.
I com es pot saber si una persona pot ser donant de mèdula òssia?
Pel que fa als requisits, cal tenir entre 18 i 40 anys, estar en bona salut i no patir malalties transmissibles. A més, és fonamental ser genèticament compatible amb el receptor, cosa que s'estudia amb una prova de teixit.
I si compleixes aquests requisits, com es fa exactament la donació?
Un cop estàs inscrit com a donant, si resulta que ets compatible amb algú, es pot realitzar el procediment de donació. Hi ha dues formes principals de donar mèdula òssia. La primera és aferesi, on les cèl·lules mare es mobilitzen cap a la sang i s'extreuen mitjançant un separador celular. És un procés similar a la donació de sang, però una mica més llarg.
I l'altra opció, com funciona? Fa mal?
La segona opció és la punció directa a la mèdula òssia, que es fa sota anestèsia. En aquest cas, les cèl·lules s'obtenen directament dels ossos del maluc. Els riscos són mínims i generalment estan relacionats amb l'anestèsia o la punció. La recuperació és ràpida. No hi ha riscos significatius per al donant. Cal recordar que cada donant pot significar una nova oportunitat de vida per a algú que lluita contra una malaltia molt greu.
Ostres, ser donant de mèdula òssia és una decisió valenta i solidària. I potser algun dia pot canviar el destí d'una altra persona.
I si algú hi està interessat, què ha de fer per ser donant?
Doncs només cal posar-te en contacte amb el banc de sang i teixits o consultar el teu centre de salut de com fer-ho. És un procés senzill i totalment voluntari.
Què us sembla si juguem a un joc sobre mites i realitats de la donació d'òrgans i teixits? Així, podrem veure si s'han assolit aquests coneixements. Des de casa, deixarem uns segons perquè pugueu pensar si la frase correspon a un mite o a una realitat.
Perfecte, Carla. Doncs comencem amb el primer mite, que diu: si has tingut hepatitis de petit, ja no pots donar plasma.
No, Laura. Si vas tenir hepatitis abans dels 12 anys, sí que pots donar plasma, sempre que no que compleixis els criteris mèdics que hem parlat anteriorment.
Un altre enunciat és: una persona viva pot donar alguns òrgans, com un ronyó o part del fetge.
Exacte. Hi ha donants vius que poden oferir un òrgan o part d'ell, sense comprometre la seva salut, després de proves mèdiques exhaustives.
Seguim amb: les persones grans no poden ser donants d'òrgans?
Doncs no, l'edat no és una limitació absoluta. Es valora l'estat dels òrgans, no els anys del donant.
Continuem amb un altre enunciat que diu: donar sang fa que et quedis dèbil o malalt.
No, Clara. El cos es recupera ràpidament i els fluids i cèl·lules es regeneren en pocs dies. És segur i supervisat per professionals.
Jo en tinc un altre que diu: després de donar sang, s'ha de menjar i hidratar-se bé.
Sí, és important menjar i beure aigua abans i després per evitar marejos i recuperar fluids.
Continuem amb: la donació de sang del cordó umbilical pot fer mal a la mare o al nadó.
Doncs no, es fa després del part, quan el nadó ja és amb la mare. Per tant, no comporta cap risc ni dolor.
La següent diu: la llet materna donada és analitzada i pasteuritzada abans d'arribar als nadons.
Sí, al banc de llet materna la llet es processa, analitza i esterilitza per garantir-ne la seguretat.
La següent frase diu: només pots donar mèdula òssia si és amb una operació dolorosa.
Doncs en el 80% dels casos s'utilitza una tècnica semblant a una donació de sang, que s'anomena aferesi, i no és dolorosa.
Seguim amb: donar plasma o mèdula òssia pot salvar vides de persones amb malalties greus.
Sí, el plasma i la mèdula contenen cèl·lules i proteïnes essencials per tractar leucèmies, immunodeficiències i altres trastorns.
I la darrera afirmació és: algunes religions s'oposen a la donació d'òrgans.
Doncs no, les religions majoritàries no estan en contra de la donació i coincideixen que és un gest d'humanitat. Algunes religions, a més, han donat suport públicament a la donació. I fins aquí el nostre joc d'avui. Esperem que amb això us hagi quedat més clar tot el que hem estat parlant a la sessió.
Ostres, noies! Crec que hem parlat de molts temes. Després de tot, podem concloure que la donació d'òrgans i teixits, com la sang, la llet materna, la mèdula òssia o el cordó umbilical, és un acte profundament solidari que té un impacte directe en la vida de moltes persones.
Sí, cada tipus de donació té els seus propis requisits, procediments i cures posteriors, però totes comparteixen una mateixa finalitat: salvar vides i millorar la salut de persones vulnerables, com nadons prematurs, pacients amb malalties hematològiques o persones que necessiten trasplantaments.
Aquestes donacions ens recorden com la generositat pot transformar comunitats. Un gest voluntari pot tenir grans beneficis. Una donació de sang pot salvar fins a 3 vides. La llet materna pot protegir nadons prematurs. I un trasplantament d'òrgan pot oferir una segona oportunitat de vida.
A més, participar en aquests processos fomenta la conscienciació sobre la salut, la prevenció i la responsabilitat social, alhora que genera sentiments de satisfacció i solidaritat a les persones donants.
En definitiva, donar no només és un acte altruista, sinó també una manera d'ajudar a la societat. La implicació de cada persona és clau per mantenir aquests sistemes de suport que salven vides cada dia.
I no podem oblidar el paper fonamental de la infermeria en tot aquest procés, abans, durant i després de la donació, així com la importància d'una bona educació sanitària per a tots els pacients.
Perquè, al cap i a la fi, cada donació és una mostra de vida, d'esperança i d'amor cap als altres.
Per qualsevol dubte, dirigiu-vos al vostre infermera assignat. No volem acabar sense donar a conèixer el nostre quadern divulgatiu, informatiu, el qual es trobarà disponible a Tarragona, ja que hem decidit repartir-ho entre els alumnes i professorat de la Universitat Rovira i Virgili, per fer promoció sobre la donació d'òrgans i teixit, i sensibilitzar la població jove també, ja que a vegades ens pensem que només poden donar la gent gran, però també els joves poden segons els requisits de cada donació. També ho deixarem penjat a la Seu i la Franca del Penedès, ja que quan vinguin els de banc de sang, poder repartir-ho entre els donants de sang i cap als professionals sanitaris per poder divulgar-ho. Gràcies per acompanyar-nos i recordeu, una petita acció pot canviar una vida sencera.